Tot costa.
El Barça li ha robat Rodri al Madrid. Aquesta operació fa olor del que va passar a Metó l'any 2004 i esperem que surti igual de bé. Nou cop esportiu i emocional del Camp Nou cap al Bernabéu.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de divendres, dia 7 d'agost del 26. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, ja parlàvem que el migcentre del Manchester City, Rodri, havia escollit el Barça com a destí immediat. 24 hores després, parlem que els dos clubs ja negocien. Hi ha una primera oferta de 45 milions més variables que ha estat rebutjada, però el Barça és optimista perquè el jugador vol venir.
El Barça, per cert, ha fet el darrer entrenament abans del triangular de demà a Udine.
El triangular començarà a les 8, però el Barça jugarà a partir de les 9. Els de Hansi Flick jugaran contra el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip.
També té demà amistós l'Espanyol al camp del Coventry de la Premier League.
L'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra. Amb l'expedició hi ha l'últim fitxatge blanc i blau, el central basc Unai Núñez, bé com ha cedit amb opció de compra del Celta de Vigo. I abans d'aquest viatge, la plantilla ha homenatjat Dani Jarque. Ofrena floral i minut de silenci. La porta 21 de l'RCD Stadium s'obrirà demà de 11:45 a les 2 del migdia perquè els aficionats blanc i blaus puguin apropar-s'hi. Demà farà 17 anys de la mort de l'etern capità.
I esport en directe, hi ha joc a un partit a Vilabrareix, un amistós entre els dos equips catalans de la segona divisió.
El Girona i el Sabadell que s'enfronten des de 6:45 a porta tancada, però en directe per Esport 3. Nosaltres hi tenim l'Eduard Solà, de moment a la primera part, minut 25, resultat 1-0 pel Girona, ha marcat Justin. I ara a les 7 ha començat a Salou un amistós femení, el Badalona Women, que s'enfronta al Villarreal. El conjunt badaloní ahir va golejar el Bristol anglès per 4-2 també a Salou.
El primer equip femení del Barça està d'estada a Andorra.
Hi ha hagut media day i el missatge de les blaugranes és que, malgrat que hagin marxat jugadores importants, el vestidor està tranquil perquè el projecte continua sent ambiciós. Les capitanes de l'equip seran Marta Torrejón, Irene Paredes i Patri Guijarro, és a dir, les que hi eren sense Alexia.
El Real Madrid cedeix Mastantuono a la Fiorentina de la Sèrie A.
El jove davanter argentí ha passat revisió mèdica i se'n va cedit fins al 30 de juny del 2027. Un any sense opció de compra. Però si la Fiore es classifica per Europa, Mastantuono s'hi quedaria una segona temporada. El jugador li va costar al Real Madrid, recordeu, més de 60 quilos. El club blanc juga demà un amistós contra el Ferencváros hongarès sense Diomandé.
En MotoGP s'ha disputat ja la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la Gran Bretanya amb els germans Márquez ben situats.
De moment, sisè el Marc, setè l'Àlex, en una segona sessió del dia en què els vuit primers han rodat per sota del rècord de la pista. El més ràpid, Marco Bezzecchi, amb un temps espaterrant, ve de ser operat fa 3 setmanes de fractura de clavícula i ara mateix no fa declaracions perquè està rebent tractament.
Les ciclistes del Tour de França han pujat avui al mític Mont Ventoux amb canvi de líder a falta de 2 etapes pel final.
La sorpresa l'ha donada la polonesa Nievia Doma, que ha guanyat en solitari i és nova líder amb 15 segons sobre Demi Bollering i 39 sobre Marlen Reusser. Per la seva part, la catalana Paula Blasi ha estat cinquena i ha guanyat 3 posicions a la classificació general. Ara és setena a 4 minuts i mig. Demà penúltima etapa, 177 quilòmetres, és l'etapa més llarga, hi haurà 4 ports de quarta categoria.
I en bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.
Dissabte 19 hi ha semifinals, Assisa Joventut contra Baskonia i Barça contra València. Mentrestant, al mercat ACB, el Kitsanàs Manresa desestima el fitxatge de l'escorta nord-americà Colby Jones perquè no ha passat la revisió mèdica. I el Barça ha confirmat els 3 nous membres del cos tècnic d'Alexander Sekulić. Són Juritza Susa, Gernei Valentinčić i Marc Estany. Continuen Rafa Martínez i Xavier Beltrán.
La nedadora barcelonina Paula Otero s'ha quedat sense medalla a París.
Ha disputat la final de l'esprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als europeus de natació i ha fet setena.
I Damià, què preguntem avui als nostres oients?
La pregunta del dia. Què us agrada més del possible fitxatge de Rodri? L'aportació futbolística o prendre-li el jugador al Real Madrid?
Tot això des d'ara fins a 9:15 a Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyora Marta Corredera, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Senyora Laura Brugués, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Veig cares d'espant, de no saber com posar-vos, davant del divan, però va, que és còmode. Us convido que us estireu al divan, va. Amb aquesta sintonia aprofitem per a conèixer una miqueta més els tertulians en l'àmbit personal. Avui, Marta, Laura, parlem de robatoris. El Barça està a prop de robar-li Rodri al Madrid. Jo us pregunto, començo per tu, Marta, quin és el robatori més gran que has fet o que t'han fet? Pot ser un partit, pot ser allò que vas al supermercat i no acabes de posar bé la fruita a la balança perquè la quantitat sigui menor i et cobrin menys calés.
Ostres, m'has pillat, eh? M'has pillat molt aquí.
Doncs mira, mentre tu penses,
sí,
vaig
sí,
a la Laura.
Vagi la Laura, va.
Laura, el robatori més gran que has fet o que t'han fet? En el teu cas, podria ser algun entrevistat, que hagi robat algun company o que t'hagin robat.
Puc parlar d'un robatori de veritat que
em cou
amb cara,
sí,
i que els meus pares, ara que estan veient el programa, els hi farà, i escoltant, els hi farà gràcia.
M'interessa molt això.
Mira, una cosa que no m'he pogut treure mai l'espina clavada. Quan era petit em van robar la bicicleta, i això per un nen és una cosa que et queda de per vida. Treure la bicicleta al garatge, del garatge, sortir per la porta de casa i la bicicleta ja no hi era.
I mai vas saber qui te l'havia robat,
mai,
eh?
Mai, mai. I tothom em deia, la bicicleta, però no pot ser, si l'acabes de treure. No, no, ja no hi era. Això és una cosa que, quan ho has dit, dic que és que m'ha vingut això al cap, per això ho havia de dir.
I això va passar quan eres jove,
petita,
quan eres petita, i encara ho portes a sobre.
Devia tenir 8 anys, però no he pogut oblidar, que diguem.
Caram, tu, doncs...
Sí, sí, m'has fet venir això al cap. I al supermercat, que sàpigues que memoritzo els preus dels productes per repassar després el tiquet i que no m'enredin.
Mira, m'interessa més això segon que el de la bicicleta.
Tinc com aquesta mania.
Com ho dius, això?
Memoritzo
els preus.
Els preus de les coses que compro, si no en compro gaires, està clar, perquè si no és impossible, i després repasso el tiquet fil per randa, que no se m'hagin equivocat.
Caram, tu, Déu-n'hi-do. Bé, hi ha psicòlegs i psiquiatres,
Laura? Ostres,
he explicat
masses coses, ja.
Molt bé.
Paro.
A veure, Marta Corredera, no sé si pot superar això de la Laura Brugués. No
lo
sé.
Segon, no? Millor?
Sí,
el
no, no.
Primero, realment. Lo segon. No, bueno, jo a vegades al supermercat sí que he anat amb la nena i allò de pesar els plàtans, pues, potser s'ha menjat el plàtan abans de pesar-ho. Això compta com a robatori.
Però l'has pagat després o no?
Sí, he pagat, però he pagat en comptes de 3 plàtans, pues, potser 2. La nena ja s'havia menjat un i mig o un...
Tot sigui per la infància de la teva filla. Doncs mira, escolta, us uneixen les fruites al supermercat i la bicicleta de la Laura. Escolta, si hi ha algú que anys més tard vol donar la cara i vol trucar a Catalunya Ràdio i vol dir jo vaig ser qui li va robar la bicicleta de la Laura, el fem entrar en directe i fem un cara a cara que la Laura segurament l'estubarà verbalment perquè encara el té, doncs, creuat aquest incident de la seva vida. Va, 7 i 8 minuts gairebé, parlem del Barça.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Sergi Camps.
La cançó d'inici d'avui és Iron Maiden, Run to the Hills, perquè avui doncs, fa 68 anys que va néixer Bruce Dickinson, el cantant de l'etapa més gloriosa d'aquest grup. I si mirem el nostre calendari, el calendari bicibuià, ja sabeu que sempre tot ho mesurem amb l'edat de bicibu, aquest senyor Bruce Dickinson va néixer a l'any 49 AB, 49 abans de bicibu. Aquesta proposta musical és del Sam Silva, el nostre muntador musical, a la producció la Rita Pinyol, al control central avui i tenim el Víctor Rodríguez, i també els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Amb Iron Maiden saludo el Roger Bosà. Què tal, Roger? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui és dia Rodri. Les negociacions entre el Barça i el City estan en marxa. La primera oferta del Barça, però de moment rebutjada pel City.
Sí, a veure, ja estan negociant Barça i City, converses entre els dos clubs. En marxa ja aquestes negociacions per fitxar el migcampista madrileny després que el Barça ja tingui el sí del jugador. Per això han començat ja els contactes. L'acord entre clubs encara no està fet, no hi ha un acord encara a hores d'ara. És veritat que el City ha rebutjat una primera oferta del Barça avui de 45 milions més variables. Li ha semblat que aquesta oferta era massa baixa, però les negociacions avancen i el Barça ho voldria tancar com més aviat millor. És important el vistiplau del jugador, la voluntat de Rodri per fitxar pel Barça, que hagi dit que sí, doncs ha facilitat moltíssim les coses al Barça de cara a iniciar aquestes converses. Per això el club també és molt optimista de cara a aquesta aquesta arribada. És un fitxatge que rondaria entre els 50 i els 60 milions d'euros. Veurem al final quin és el cost final de l'operació, però rondaria aquesta xifra. De moment, insistim, avancen les converses, les negociacions, el Barça ja s'ha mogut, s'està movent i vol tancar aquesta arribada de la manera més ràpida possible.
En uns minuts parlarem amb Carles Planchart, un dels assistents mítics de Pep Guardiola. Va compartir anys al City amb Guardiola i també amb Rodri, coneix perfectament el migcentre madrileny, i amb el Carles Planchart parlarem de què pot aportar Rodri si finalment arriba al Camp Nou. Abans, però, poso el nom de Rodri a la taula, començo per tu, Marta. És un fitxatge inesperat, ahir es va desencallar tot plegat a una velocitat vertiginosa. Tothom diu que el Barça té el mig del camp poblat, però escolta, com dèiem ahir, no? Qui diu que no a un jugadoràs com Rodri?
No li pots dir que no. La realitat és que em segueix preocupant el tema del davanter, perquè no en tenim ara mateix un nou pur, i això és un problema. Jo confio en Deco i entenc que ell està treballant, que segurament Julián Álvarez no acaba venint, o si no acaba venint té un plan B molt potent, però és un tema que em preocupa. El tema de Rodri, és veritat que al mig del camp del Barça està molt poblat, hem de veure també si hi ha alguna sortida en aquest sentit, però per mi és una peça que li fa molt bé. És el millor jugador ara mateix de l'Eurocopa, del Mundial, perdó, segurament un dels candidats a guanyar la pilota d'or. I jo és que, ho sabeu molt bé molts, Frenkie de Jong per mi no és plat del meu gust, no? Llavors crec que Rodri pot anar molt bé en aquest sentit.
Laura, fitxatge de Rodri.
Sí, estic d'acord amb la Marta. Jo ahir estava treballant i quan va saltar la bomba, la notícia, de seguida confirmada que era certa, pensant tothom que aniria al Madrid, va ser una sorpresa majúscula i un fitxatge que a mi m'il·lusiona de veritat, perquè penso que als 30 anys encara pot aportar moltíssim al Barça. Per molt que és cert que està poblat al mig del camp, que sortides com la de Caçador, per exemple, sabran greu, però Frenkie de Jong està lesionat. Mai ha acabat de fer el pes a ningú. Només Hansi Flick ja ha fet aquesta gran aposta per Frenkie de Jong, que sí que és veritat que és quan l'hem vist més bé jugant amb el tècnic alemany, però no ha acabat mai de convèncer l'afició del Barça. Sempre té discrepàncies. Per tant, a mi em sembla un gran fitxatge, ho ha demostrat el Mundial, que després de la lesió que va tenir els lligaments encreuats del setembre del 24 fins a mitjans del 25, que va reaparèixer, encara que fos de forma simbòlica, el penúltim o últim partit del Manchester City d'aquella temporada, ha demostrat que després de la lesió que està recuperat i que encara pot aportar moltes coses al Barça, perquè 30 anys no em sembla gran, em sembla una bona edat perquè pugui venir un jugador amb aquesta veterania, tant a nivell de títols com a nivell del que és com a futbolista en el Barça. Per tant, m'agrada, crec que és un bon fitxatge i que està ben encaminat, i el que és molt important per mi és que el jugador vol venir. És veritat que no han arribat a una entesa amb el Madrid, o que el Madrid s'ha adormit i que potser el valorava a la baixa i se li ha acabat la paciència, però em sembla un gran fitxatge pel Barça.
Ara parlarem també del Madrid, perquè trucarem al David Sánchez, el boig de la Castellana, perquè ens expliqui com s'ha viscut aquesta negativa de Rodri al Madrid. Abans, però, ja visualitzant les primeres jornades de Lliga, que no queda pas tant perquè comenci la Lliga, comptant que Rodri arriba, Marta, comencem a dibuixar una mica l'11 al Barça i et pregunto per quin mig del camp visualitzes el primer dia al camp de l'Elx. Amb tota aquesta sobrepoblació que té el Barça al mig del camp, sabem que Frenkie de Jong està lesionat, per tant, un menys per Hansi Flick.
Clar, també hem de veure dels internacionals espanyols quins seran titulars i quins no, perquè tots, òbviament, no ho seran per tema de descans i alguns ho hauran de ser per tema de necessitat. És complicat. A mi m'agradaria, jo parlo del que m'agradaria veure Bernal.
Val,
m'agradaria veure Bernal. I potser Gavi amb Fermín, si està recuperat.
Pedri no el posem,
jo crec que Pedri, bueno, clar, va acabar no sent titular al Mundial i estarà disponible, però vull veure aquest mig... Jo vull veure com funcionen Gavi i Fermín junts. M'agradaria molt veure com funcionen aquests dos jugadors.
Mm-hmm. Laura, en qualsevol cas, l'11 de gala del Barça el visualitzem amb Rodri, no? Arriba per ser titular.
Jo sí, jo el vull veure la primera jornada que jugarà el Barça al camp de l'Elx, que en realitat és la segona jornada de Lliga,
sí,
al costat de Bernal, sobretot, i després aquí hem de veure com arriba l'estat físic Fermín, que va dir que tornaria a reaparèixer al Gamper. Clar, Gavi és cert que serà d'aquests mundialistes que tornaran més tard, per tant, i Pedri, Per tant, no sé ells com estaran o quina idea té Flick. Si ho recordem, Flick, per exemple, més talla, que és el record que tinc més present, tot i que és de fa 2 anys, perquè era el seu primer any i venien de vacances alguns jugadors mundialistes, que en aquell cas no havien disputat un mundial, però també venien de vacances més tard, perquè no sé si hi havia Eurocop o què hi havia aquell any, i va fer aquell titular al mig del camp de fa 2 anys a més talla, que eren Bernal i Caçador, que és cert que després Caçador no va tenir tants minuts i Bernal es va lesionar, però vull dir que ja va fer una aposta d'entrada amb que no eren els jugadors més típics que haguessin posat. Per tant, jo situo Bernal a l'11 titular ja, i Rodri, si arriba, per què no?
Sí, el que passa també és que la Laura parla de que no sap si Pedri, Gavi...
Clar, Rodri arribaria el mateix.
I quasi que amb més minuts a les cames, llavors també s'hauria de vigilar en aquest sentit.
A veure, a veure també Rodri com arriba, perquè ha passat per quiròfan aquest mes de juliol, i és cert que en teoria no ha de perillar el seu inici a la Lliga, perquè tenia unes molèsties a l'esquena i les ha hagut de solucionar. Per tant, també cal veure com arriba. Clar, no sabem, no ho sabem.
7:45 del vespre, entrem més en la figura de Rodri.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Si us dic el nom de Carles Planchard, tots ho ubicareu en l'univers Guardiola. Ha treballat durant molts anys al City amb el tècnic de Santpedor com a cap de Vistaires. El Carles Planchard ara ja no hi és al City. El vam tenir fa poc en la candidatura de Víctor Font a les eleccions del Barça, però és un home que coneix de totes Rodrigo Hernández. Carles Planchard, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Escolta, no et tenim ara, perquè et recordem formant part del City, també vas formar part de la candidatura de Víctor Font a la presidència del Barça. On et tenim ara?
Mira, en aquests moments m'enganxeu a Dubai. Estic fent una feina puntual de consulting, també tinc altres clubs a Europa, tinc un club concretament a Croàcia que estic fent feina d'assessorament, i bueno, així estic, vinculat al món del futbol sense l'estrès del dia a dia, però bueno, també vinculat al futbol, perquè en definitiva és la meva passió, és el que m'agrada i és el que em permet també estar vinculat a un món que és el que realment m'agrada viure, no?
Vas formar part durant molts anys de l'estructura tècnica del City amb el Pep Guardiola i companyia. Què vas pensar quan ahir vas sentir que Rodri està molt a prop de fitxar pel Barça?
Bueno, vaig sentir una alegria tremenda, no? Perquè jo amb Rodri és d'aquells jugadors... Al llarg de la meva trajectòria he conegut a molts jugadors, he estat amb molts jugadors, però hi ha jugadors que, per el que sigui, estàs més proper i has aconseguit una relació més estreta i has compartit més coses amb ells, no? I el Rodri és un. I per això, quan vaig saber aquesta notícia, dic, doncs, bueno, estava més que feliç, perquè estava més que preocupat, al contrari de que s'hagués anat al Madrid i em hagués costat veure el Rodri vestit de blanc. Per això vaig estar molt feliç.
Fins on puguis explicar, Carles, us heu intercanviat algun missatge, el Rodri i tu?
Sí, més que missatges ens hem vist, i com que ens hem vist sabia perfectament més o menys la situació com estava.
Molt bé. Ara preguntaré pel Rodri persona, però abans entrem amb el Rodri futbolista. És el millor migcentre del món en aquests moments, el Rodri?
Bueno, això no sóc jo ni ningú per dir-ho ni per descobrir-ho. Vull dir, en definitiva ha sigut pilota d'or i ho ha sigut per alguna cosa. Ja sé que això és una cosa passada, però bueno, aquest any la gent que està propera al futbol i que ha pogut seguir el Mundial, doncs ha vist el nivell de Rodri, i si la gent diu que ha sigut el millor migcentre de tots els equips en el Mundial és perquè realment jo crec que té la qualitat per ser-ho. I el rendiment, pues, és degut a anar augmentant per poder arribar al nivell que ell lloc que té i que pot demostrar, no?
Sempre s'ha dit, Carles, que és el migcentre que més s'ha semblat a Busquets. També és veritat que el futbol ha canviat una mica en els últims anys, però ens hem d'imaginar que més o menys el perfil és el mateix?
Bueno, és més o menys el mateix, però clar, és impossible poder comparar dos bèsties com Rodri o com Bussi, no? Bussi, al nivell de mig centre que necessita el Barça, jo crec que no hi haurà ningú més amb aquest perfil, o almenys que jo hagi vist o que jo pugui veure, segurament no hi haurà un mig centre d'aquest perfil. Rodri potser té un perfil on t'ha combinat més el tema físic, on l'equilibri defensiu potser és més fort, però el que és el control, la visió, tot això, potser Bussi està per sobre, no ho sé. Però jo dic que, bueno, que són dos migcentres d'una enorme qualitat, que s'ajusten perfectament al joc del Barça, que són d'un nivell top i que poden aportar moltes coses més, no només com a futbolistes amb la seva tècnica individual, sinó a nivell de lideratge, a nivell de control del joc, a nivell d'equilibri en la transició defensa-atac, t'aporten en atac, t'aporten en defensa. Vull dir, estem parlant de dos monstres, però, clar, en aquest moment Rodri està en un moment perfecte, no?, per poder mostrar tot això.
Mira, estirant aquest fil, com és Rodri dins d'un vestidor? És un dels líders, ho hem vist amb la selecció espanyola, suposo que el City també. Com és el lideratge de Rodri?
Bueno, en el City se'l va haver d'anar guanyant, perquè com és normal, quan va arribar doncs era jovenet, hi havia ja altres estrelles, entre cometes, i te l'has de guanyar, demostrant-ho, i ell ho va fer-ho, ho va aconseguir-ho. En la selecció doncs s'ha vist, ha demostrat. I ara que el futbol ha evolucionat i on tots els equips, i especialment en el Barça, estàs parlant de que hi ha jugadors que són estrelles però que són molt joves, potser els hi falta aquest to de maduresa, aquest to de personalitat, de saber estar, que això ho pot aportar-ho perfectament i pot ser el complement perfecte, que això els hi pot donar temps perquè creixin els jugadors que hi ha al seu costat. I en aquest cas, per exemple, hi ha un Marc Bernal que pot ser un mig centre de futur, que crec que és un mig centre de futur perfecte pel Barça, i que li pot donar temps, pot ser el complement perfecte perquè li pugui donar temps perquè aquest noi acabi de créixer, acabi de madurar i pugui ser el mig centre del futur del Barça, no?
Un altre dels afectats positivament, si arriba Rodri al Barça, serà Pedri. Hem vist que en el paper de la selecció espanyola de Pedri doncs, també està molt influenciat pel rol de Rodri. Suposo, Carles, que per Pedri jugar al costat de Rodri és positiu, serà doncs, un factor a favor.
Clar, és que Rodri reuneix una sèrie de condicions molt importants, no només a nivell de joc, d'atac, d'equilibri defensiu, sinó que, a més, físicament, a part de saber-se posar, de saber tenir el temps del partit, de control, físicament és una bèstia, i això el pot ajudar molt a Pedri, perquè Pedri jugava molt sol, o està molt sol, no? I s'hi ha de fer molts recorreguts. Aquest any ho hem vist, els partits que hem jugat contra equips tops, on ens feien home a home, on l'exigència física era més gran, perquè estem parlant d'equips ja on juguen a Premier o juguen en aquestes lligues on el nivell de rendiment ha de ser molt alt, doncs han patit perquè estava molt sol. I aquest serà un complement perfecte. El Rodri podrà equilibrar, podrà donar-li el complement que necessita Pedri perquè ell pugui jugar amb més tranquil·litat, i això penso que és fantàstic, no?
Parlaves del físic de Rodri, ha tingut alguna lesió important, tots recordem aquella lesió de creuats. És un jugador propens a les lesions o, escolta, no és...
Propens no, perquè hem de pensar que una lesió de creuats l'ha tingut molts jugadors, i que això li ha passat factura. Precisament ella, en el moment que guanya la pilota d'or, que és el moment culminant de la seva carrera, és quan es lesiona. Vull dir que li ha costat. Estem parlant d'un jugador d'envergadura, estem parlant d'un jugador que per donar tot el que ha de donar dins del camp necessita fer una bona recuperació, i a ell li ha costat com li ha costat a molta altra gent, però ell més. I el temps d'inactivitat, tots sabem que avui dia l'exigència física que comporta un partit de futbol és molt alta, cada vegada més exigència física, i això veiem que tots els jugadors es lesionen, i ell doncs, no, ha sigut un cas, no ha sigut un cas diferent. Vol dir que jo penso que ell està en condicions, ell està molt bé, ho ha demostrat en aquest Mundial, ha arribat a molt bon nivell, i penso que ara li queden uns anys molt bons on pot compaginar una mica aquesta personalitat, aquest saber estar, aquesta maduresa, aquesta experiència que ha adquirit durant tots aquests anys, i ho pot aplicar-ho juntament amb el físic per tenir 3-4 anys de bon rendiment encara.
Fins aquí el Rodri jugador. Carles, preguntar-te pel Rodri persona. Com és el Rodri en el tu a tu?
Home, el Rodri persona, et diria que hi ha pocs jugadors que jo que hagi conegut que siguin jugadors tan normals. Estem parlant d'un jugador que té formació acadèmica, que això no és gaire habitual, És un jugador que té una família normal, una família espectacular, que té una parella espectacular, una parella que és metge, que és espectacular. Vol dir que la relació que he tingut amb ella és d'una persona molt, molt normal, una persona molt convencional, i això fa que quan ets... Jo sempre dic que el futbol és una mica el que reflecteix la vida, no? Com es comporta un jugador dins el camp de futbol és com és en la vida, o una persona com és en la vida es comportaria dins un camp de futbol, no? I aquesta és la prova més evident de com es comporta dins un camp de futbol, és perquè és un nano normal, un nano que ha viscut les coses que... completament normals de les que ha viscut un jove, que s'ha tingut que formar, que ha tingut que estudiar, que ha tingut que créixer i tal, i això es transmet amb una personalitat de bona persona, de bon nano, de que és una mentalitat guanyadora, competitiu, que sempre vol ser millor, que vol guanyar, que s'ho ha guanyat a pols, i que té aquesta ambició, aquesta gana encara de poder demostrar i de prendre decisions importants, en aquest cas, si realment ell s'ha de cantar pel Barça, no deixa també de ser una aposta, de demostrar que té una personalitat, de saber què és el que més li interessa, què és el que vol per la seva vida i pel seu entorn, no?
Molt bé, doncs, a Carles Planchar, durant molts anys a l'estructura tècnica del Manchester City, coneix perfectament Rodri i ens l'ha ajudat, doncs, a disseccionar, ara que sembla que tot va de cara a la incorporació del migcentre a Can Barça. Carles, moltes gràcies, molta sort.
A vosaltres. Esperem que sigui així, que el puguem incorporar.
Un fin de tonto. Tot costa. Que chévere, que chévere.
Quatre minuts i mig per arribar a 7:45 del vespre. Hem sentit a Carles Planchar, una veu autoritzada per parlar de Rodri. Amb Marta parlava de Rodri, fins i tot com a mentor de Bernal, que abans el citaves, a Bernal. Tu creus que pot ajudar en aquesta transició? Tot i que Rodri no és tan veterà, eh? Potser Rodri amb 30 anys pot jugar 4-5 temporades.
És un veterà d'aquells que diem nosaltres jove. Perquè són sí. 30 anys, però tot el que porta recorregut amb els entrenadors, sobretot amb Guardiola, que ha estat els títols que ha guanyat, ja ve de ser el millor jugador del món i ara ho pot aconseguir per segona vegada. Vull dir, són 30 anys, però déu-n'hi-do quins 30 anys més ben portats. Pot ajudar moltíssim, no només a Bernal, sinó a l'equip. És un jugador amb molta experiència, que ve, el que he dit, no, amb entrenadors que saben de què va la cosa, a la planta que té, al físic que té, jo destacaria això, ho ha dit en Carles. És un jugador que pot ajudar molt a Pedri en el sentit de descarregar-lo de feina, perquè el comparàveu amb Busquets i pot ser semblant moltes coses per la posició que té, però per mi, pel futbol actual, Rodri li ajuda molt al físic que té. Té molt de recorregut, té molta arribada, té molts metres, moltes cames, i això al Barça de Flick pot ajudar moltíssim. I després el que pot aprendre Bernal d'ell, per mi pot ser un jugador descomunal, tan jove com és, el que ens ha ensenyat ja Bernal en els últims anys, després de la lesió que va tenir, com ha tornat, i a més si li poses un jugador com Rodri al costat, és un salt de qualitat brutal.
Ara marxem cap a Madrid, però abans, a Laura, entrar un altre cop en aquest factor que dèiem ara del lideratge de Rodri. Crec que la frase del Carles ha estat: la maduresa de Rodri pot complementar la joventut del Barça, no? Sempre hem dit últimament que al Barça li falta potser aquest punt de veterania. Jugadors com Rodri, doncs, la porten.
Sí, perquè és això, el Barça, sempre hem dit que és el Barça dels joves, d'aquests joves que ens agraden tant i que ens il·lusionen tant, però sí que a vegades els hem dit que han pecat d'inexperiència, no? Aquella famosa jugada de fa dues temporades que eliminen el Barça a les semifinals de la Champions, no? Allà es va dir aquesta inexperiència, fa falta jugadors amb aquesta experiència de Rodri amb aquests 30 anys, que tot i potser no ser un veterà de 35, és el que també deia la Marta, no? Aquesta experiència que té a nivell de títols, a nivell de partits, a nivell de competicions que ha pogut disputar, sobretot amb el Manchester City, aquesta experiència, aquest grau de poder fer un cop de puny sobre la taula i que el creguin també, té aquestes virtuts, jo crec. I a part ha estat amb 8 futbolistes del Barça en aquest Mundial. Han estat molts dies junts en aquest Mundial. Per tant, segur que aquests dies l'han anat trucant i li han anat dient: tu vine cap al Barça, no te'n vagis cap al Madrid. Tot això crec que hi ajuda. I s'ha vist en les imatges que també tenia molt bon rotllo amb aquests joves jugadors del Barça. Per tant, crec que és una figura important tant al terreny de joc com això que comentava Sergi, a dins del vestidor, per tota aquesta experiència de veterania que pot aportar per tot el que ha recorregut en el futbol.
Va, ara sí, marxem cap a Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid. El boig de la Castellana.
David Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants quilos de pa amb tomàquet estàs sucant des de fa unes hores, tu?
Espectacular, esperant que es faci oficial l'incorporació de Rodri al Barcelona per treure tota l'artilleria, però sí, sí, brutal. Com està afectant el no fitxatge de Rodri pel Real Madrid, el madridisme, que donava per fet l'arribada del que era el més candidat a guanyar la pròxima pilota d'or, inclús per la premsa de Madrid? Segurament això canviarà en el moment en el qual fitxi pel Barcelona, però jo crec que la tristor i l'empipamenta del madridisme és molt important i no s'entén, per tant, la gestió de Florentino Pérez en tot el cas de Rodri, eh?
Mira, ara que treus el nom, Florentino, com s'ho ha pres? És un home que sabem que no accepta massa les derrotes, encara que últimament en té unes quantes, però et consta que Florentino està tocat?
Jo tinc la sensació de que finalment Rodri no juga de blanc perquè Florentino Pérez no ha fet tot el que tenia que fer per tal de que Rodri jugués al Madrid la propera temporada. És a dir, Florentino Pérez és un empresari, és un president que no li agraden certes coses. I, per exemple, no li agrada gens que un jugador es relacioni amb un candidat rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. I com tant es va parlar del fet de que Rodri anava de la mà d'Enrique Riquelme, jo crec que això sempre li ha donat mal de panxa a Florentino Pérez. Jo crec que al final entre José Ángel Sánchez, entre Juni Calafat, entre els assessors del president, li han convençut de que era el jugador que volia tot el madridisme de cara a la propera temporada. José Mourinho també li va dir personalment a Florentino Pérez que Rodri era el jugador que podria fer que la maquinària madridista amb Albert, en la gespa, funcionés, i al final el van convèncer, però jo crec que ja fins a un punt en el qual Rodri va entendre que no era un enamorament sincer del president cap a Rodri, per això Rodri marxa del Barcelona. Però jo crec que si no funciona gairebé la cosa pel Madrid la propera temporada, un altre cop tothom assenyalarà la llotja del Santiago Bernabéu, perquè el 99,9% del madridisme volia la incorporació de Rodri la propera temporada.
Jo ho he comparat a l'inici del programa amb el cas Eto'o de fa uns quants anyets. Creus que tenen punts de contacte els dos casos o què?
Sí, perquè a més de que tot el madridisme tenia la sensació de que per fi Florentino Pérez accedia a concedir-li la petició a l'entrenador de fitxar un mig centre, en aquest cas la pilota d'or del darrer Mundial de Futbol, a més, se te'n va cap al Barcelona, que ningú contemplava aquesta possibilitat, perquè aquí a Madrid també es parlava de, home, no, el Barça no fitxarà un migcampista quan tenen a Fermín, quan tenen a Pedri, quan tenen, encara que estigui lesionat, a Frenkie de Jong, és a dir, que no el fitxarien. I quan la sorpresa salta i es parla de que Rodri ha escollit el Barcelona, jo crec que l'empipament és brutal. Fixa't que ahir el Madrid treu tota l'artilleria, és a dir, la renovació de Vinícius, sí, sí. El fitxatge més car de la història del Madrid, el 99% dels comentaris a la notícia de Twitter del Madrid de l'arribada de Diomandé són pals i crítiques cap a Florentino Pérez pel fet de que no han fitxat a Rodri. Jo crec que si li haguessin fitxat i el Madrid no funcionés la propera temporada, tothom miraria la banqueta, els jugadors de Mourinho. Ningú miraria a Florentino Pérez, però el fet de que no fitxin a Rodri fa que si el Madrid no funciona la propera temporada, un altre cop la gent mirarà cap a la llotja.
I és que, David, tothom coincideix en que Rodri era potser el jugador clau, no?, per fer funcionar el Madrid des del mig del camp, un mig del camp desguarnit des de les marxes de Kroos i de Modric. Rodri era l'element clau per tornar a generar, doncs, joc des del mig del camp.
El gran debat aquí al Madrid a les darreres temporades ha estat la pregunta de per què Florentino Pérez mai ha fet cas ni a Ancelotti ni a Zidane en les seves darreres etapes quan li van demanar personalment al president un mig centre davant les marxes de tant Toni Kroos com Luka Modric. Sempre ha estat el mateix argument el de Florentino Pérez a l'explicar a l'entrenador: esto es lo que tienes y con esto tienes que hacer jugar a un equipo que ha sido capaz de ganar una Liga de Campeones sin Toni Kroos o Luka Modric, por ejemplo. Clar, tothom tenia tan clar que el jugador que tenia que venir a Madrid era Rodri, que li quedava un any de contracte amb el City, amb la qual el traspàs era una quantia important, però no una borrada com la de Diomandé. que era un jugador que és de Madrid, que és un jugador que a les darreres temporades, quan li han preguntat pel Real Madrid, mai ha tancat la porta, que la seva il·lusió era tornar a la Lliga Espanyola de Futbol. Era un fitxatge tan clar que tothom donava per fet que tard o d'hora es faria oficial l'arribada de Rodri. Aquí ningú ha parlat de la renovació de Vinícius, de l'arribada de Diomandé, de Konaté, de Bernardo Silva. Aquí tothom estava a l'expectativa i expectant que arribés Rodri, que era el tio que unia i que il·lusionava el madridisme de cara a la propera temporada i després de dues temporades d'anar de plete.
El Barça ha fitxat o fitxarà Rodri, segurament, encara no descarta Julián. El Madrid ha fitxat jugadors, potser un perfil més baix, Bernardo, Konaté, Cucurella. Creus que el Madrid amb aquest programa farà algun fitxatge més des d'ara fins al final del mercat de fitxatges?
Jo no crec que fitxin més, i en cas de que fitxin algun altre jugador no serà un mig centre. És a dir, el Madrid ara la imatge la volen netejar, en el sentit de, és que no necessitem un mig centre perquè tenim a Camavinga, perquè tenim a Tchouaméni, perquè ha arribat Bernardo Silva i no el necessitem. Si ara el Madrid m'ho invento, firma demà Zubimendi, la gent tornaria a demanar-li a Florentino Pérez explicacions de per què firmes a Zubimendi si tens per fitxar a Rodri, que és el pilotador del darrer Mundial. A mi em consta que ara el moviment a la planta noble del Madrid és intentar convèncer José Mourinho de que no cal un mig centre i que té que tirar amb Camavinga, amb Bernardo Silva, amb Tchouaméni i companyia. És a dir, el mateix discurs de la temporada passada amb Xavi Alonso i el mateix discurs de fa dues temporades amb Ancelotti, quan tant l'italià com el Tolosarra li van demanar a Florentino Pérez l'arribada d'un mig centre.
Lògicament, encara que sigui només per preu, també per projecció i per rendiment, Diomandé potser és un perfil una miqueta més alt en aquest mercat de fitxatges. A tu, David, Diomandé et convenç per ocupar l'extrem dret del Bernabéu? Creus que és un bon fitxatge?
És el típic fitxatge de Florentino. Florentino, ja t'ho dic jo, no ha vist en la seva vida jugar a Diomandé. És a dir, és una incorporació de club que li recomanen fitxar a Florentino Pérez, i és el típic fitxatge que, si no funciona, volen cadires a la planta noble i hi han destitucions a final de temporada. Jo crec que és un projecte de futur que evidentment obliga pel preu a que sigui pràcticament o gairebé titular des de la primera jornada, però és una concessió de Florentino Pérez després del procés electoral. Recordem que va fer aquella promesa de que el Madrid econòmicament té molt de potencial i farem una incorporació de 150 quilos. No arriba a 150, però gairebé 150 quilos, i ho amaguen i ho escuden amb el fet de que és un jugador jove, de futur, i ja com es parla o es diu per aquí, el nou Lamine Yamal. És a dir, aquí quan apareix Lamine Yamal, diuen que Mas Tantuono és millor que Lamine Yamal. Quan estava Leo Messi, deien que Argent Robben era millor jugador que el jugador argentí. És a dir, amb Diomandé, aquí no tenen pressa, però després de la desfeta de Mas Tantuono, ningú parla de que serà l'estrella del Madrid de la propera temporada.
Mas Tantuono, recordem, s'ha dit a la Fiorentina, s'ha sabut avui. Acabar amb tu, David, preguntant-te per Vinícius, aquesta renovació que s'ha fet. Vinícius segurament voldria cobrar igual que Mbappé, sembla que Florentino això no ho veia clar, però Vinícius continuarà al Bernabéu i continuarà aquesta convivència difícil, fins ara almenys, entre Mbappé i Vinícius.
Aquesta és la tasca de José Mourinho. Arriba al Madrid més per un tema dels egos del vestidor del Madrid, que no pas perquè l'equip comenci a jugar bé a futbol, si no, no haguessin fotut fora a Xavi Alonso. És una patata calenta pel tècnic portuguès. Jo crec que el pànic que tenia Florentino Pérez aquesta temporada, per damunt de guanyar o no guanyar títols un altre cop, era el fet de que hi hagués la possibilitat de que Vinícius marxés gratis a final de la temporada vinent. Sempre ha estat un jugador de la corda de Florentino Pérez, i estic convençut de que Florentino li ha donat una miqueta més del que volia tant el president com el club donar-li a Vinícius, pel fet, repeteixo, del pànic aquest de no fer el ridícul de que el teu jugador franquícia de les últimes temporades marxi gratis. Això sí, el tenen que recuperar, perquè el Vinícius de fa tres temporades fa molt de temps que no es veu al Santiago Bernabéu, i repeteixo, a José Mourinho se'l fitxa pel tema dels egos, de les relacions, del sacrifici de treball i del dia a dia de jugadors com Bellingham, Kylian Mbappé o especialment Vinícius. Però sí, és una notícia que ha passat desapercebuda pel fet del tema de Rodri. Aquí a Madrid t'asseguro que ningú està parlant ni de Diomandé ni de la renovació de Vinícius.
I ara sí, l'última, David. Com ha aterrat Mourinho en aquesta segona etapa? Què et diuen? Ha aterrat una mica més conciliador o encara és aquell sergent de ferro que tots recordem?
De moment, molt perfil baix. Res a veure amb el José Mourinho de la seva primera etapa. Hem d'esperar, evidentment, a les primeres rodes de premsa. Jo suposo que un dia sí, un dia també traurà el tema d'Enríquez Negreira, que és el que li agrada a la planta noble del Santiago Bernabéu, però jo a les seves primeres intervencions en els mitjans del club, el José Mourinho ja ha dit que és un entrenador diferent, més madur, ja no està tant per la baralla dialèctica fora del que és un partit de futbol, és a dir, és l'entrenador amb el qual més còmode ha treballat el president Florentino Pérez, però jo crec que la versió d'aquest José Mourinho serà bastant més, un perfil més baix respecte a la primera temporada. Jo crec que allò de d'on està UNICEF, de Blecker, el por què, això és història, jo crec que no veurem aquest José Mourinho, tot i que de tant en tant traurà algun tema com el de Negreira, alguna coseta més per fer somriure a la planta noble del Madrid, però jo crec que ve en un perfil més tranquil, eh?
Molt bé, doncs David Sánchez, boig de la Castellana, moltes gràcies i fins la propera.
Adéu, una abraçada.
Tot costa.
Amb el David, que hem anat a Madrid a veure com s'ha viscut aquesta situació, aquesta negativa de Rodri al conjunt de Florentino Pérez. Per acabar la carpeta, Rodri, Marta, és un cop moral del Barça al Madrid? Tu ho interpretes
sí,
així?
Jo crec que sí. Sí, sí. Jo crec que sí, perquè el Madrid ja s'ho veia fet, era una peça que necessitava, i crec que el Barça ha estat molt avispat i molt atent a la situació.
Diu el David que sense un Florentino potser massa convençut, no? Si hagués estat més convençut d'anar-lo a fitxar, potser hauria obert més la...
Està clar que si Florentino el vol fitxar, el fitxa. I si ha de pagar més del que val, ho fa. Però per mi, per l'afició, ja no parlo pel Florentino, jo parlo per l'afició, em sembla que sí que és una peça que el Barça li pot robar i li pot fer mal.
Laura, component emocional Barça-Madrid.
Totalment. Recordem que, a més, a Rodri ja li va... no robar, perquè se la va ben guanyar, però quan tothom es pensava que Vinícius guanyaria la pilota d'or i es va acabar quedant a Madrid perquè va saber que la guanyava Rodri, per tant aquí ja li va marcar un gol al Madrid Rodri, ara n'hi ha marcat un altre si fitxa finalment pel Barça, si s'acaba concretant aquest acord, aquestes converses que ja estan iniciades, i a cop emocional a un Real Madrid que potser sí que no l'ha valorat prou i ha esperat massa a fer una oferta que agradés a Rodri, però el cert és que sí. A més, amb aquest intent, jo crec que també va fer mal que la selecció espanyola, campiona del Mundial, no hi hagués cap jugador del Real Madrid. Ja van fitxar Cucurella, Rodri ja era un bon element per maquillar tot això, per tant, bon cop emocional, i el que deien, David, la reacció d'ahir immediata del Madrid, fitxant Diomandé, renovant Vinícius, que també estava, que no se sabia què passaria. Per tant, molt bé, el primer clàssic del Barça ja s'ha guanyat als despatxos.
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 8 del vespre, i a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Roger Bosà, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Què us agrada més del possible fitxatge de Rodri? Dues opcions, l'aportació futbolística o prendre-li al Madrid. El 72% creu que l'aportació futbolística, i el 28% això de pispar-li al Madrid. Antoni diu, pot fer 3 anys bons de mestratge com a migcentre i fer de mentor de Bernal. El que dèieu ara vosaltres, mira, que el Madrid hagi hagut d'anunciar en un mateix dia el seu fitxatge més car de la història i la renovació d'un Sant Cristo gros, i ni així eclipsi la bufetada a mà plena que han rebut. Això no té preu. En Jota Alfonso diu, Rodri és molt bon jugador, segur que jugarà molts partits i ajudarà l'equip, però el fet que el Madrid no tindrà el substitut de Kroos que li feia molta falta és més important. En Damià Feixas, prendre-li al Madrid és la cirereta del pastís. Amb Rodri, Pedri i Fermín com a fals nou, crec que tindrem un dels millors migcamps del món. La falta d'un nou pur, fins i tot, serà menys rellevant. En Manu diu, per afrontar la Champions es necessita experiència, qualitat i masia. Amb Rodri ho tenim a tocar. I en Jordi Manyes, per exemple, diu les dues coses, fitxar el millor migcentre del món i també retratar el Madrid.
Ara farem una petita pausa. De seguida continuem parlant del Barça, perquè tenim més actualitat blaugrana. El Barça, que se'n va demà a Udine per jugar-hi un triangular. El Roger Bosat també viatjarà per explicar-nos-ho tot a l'antena de Catalunya Ràdio. Però abans passo per Vilablareix. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, Sergi, com
perquè
esteu? Bona tarda.
Tenim en marxa aquest partit amistós entre el Girona i el Sabadell, a porta tancada, un partit entre els dos equips que, malauradament, en el cas del Girona, doncs, jugaran a la segona divisió.
Sí, perquè sembla això, no? Que, com tu dius, tots els equips de segona divisió, bona notícia pel Sabadell, que va pujar de categoria aquest mes de juny, en canvi, mala notícia pel Girona, que un mes abans havia perdut la categoria. Som al minut 4 i mig de la segona meitat, empat a 1. Acaba d'empatar el Sabadell tot just al començament de la segona meitat, a la sortida d'un córner. Genar ha rematat, ha rebutjat Gazzaniga i el mateix jugador del Sabadell ha aconseguit el gol de l'empat. A la primera meitat havia marcat Justin al minut 16. Havien anul·lat un gol al Sabadell. Havia començat millor el Girona, però havia acabat millor la primera meitat al Sabadell. De moment, ara hi haurà molts canvis. Destacar que primers minuts d'Esprilla, aquest jugador del Girona que en principi no hauria de ser a la plantilla aquesta pròxima temporada, està tenint els seus primers minuts. De moment, som al minut 5 de la segona meitat, Girona 1, Sabadell 1.
D'aquí una estona amb el Solà farem F5 als mercats de fitxatges del Girona i també del Sabadell. Ara fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar del Barça masculí i també del femení, perquè avui ha començat un estatge a Andorra i sentirem jugadores perquè avui han parlat, doncs han fet el Media Day i podrem sentir diverses protagonistes en clau Barça femení. 3 minuts i tornem.
Tot costa, de dilluns a divendres, amb Sergi Camps.
A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Ui, quin fred que m'ha agafat.
Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
T'acompanya allà on vagis.
Perquè l'estiu ets tu. Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
Amor, revenja i gas a fons.
Amor, amor, amor!
Heu nascut per córrer.
Benvingut a la de León.
Need for Speed. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
Sí, sí. M'encanta.
Una tria musical de categoria.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes no et poden donar.
Oh! Fixa't com sona.
Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
sí.
Fixa't com sona, Edició Clàssics.
Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
3 minuts gairebé per sobre de 3 quarts de 8 del vespre. A veure, Roger, continuem parlant del Barça, tenim uns temes també a comentar. Comencem per aquest triangular a Udine, que del Barça jugarà aquest cap de setmana.
Sí, demà contra el Nottingham Forest i contra l'Udinese. Seran dos partits de 45 minuts. El triangular començarà a les 8 amb el partit entre l'Udinese i el Nottingham, i el Barça jugarà a les 9 i a les 10. A les 9 contra el Nottingham i a les 10 contra l'Udinese. El Barça no jugarà, segur. Això ho vam saber ahir, aquell partit que havia jugat a Tànger el dia 15. Era un amistós que per al Barça suposava uns 4 milions, però que quan es va pactar doncs ja va quedar pendent de veure com evolucionava la crisi migratòria a Ceuta. Finalment, doncs, anul·lat per qüestions de seguretat, i es busquen alternatives per aquell cap de setmana i guanya força un partit a Suïssa, a Basilea, aquell cap de setmana, del 15-16, perquè recordem que el Barça no jugarà fins al 23, quan jugarà la primera jornada, que és la segona, però jugarà el primer partit de Lliga contra l'Elx el dia 23 d'agost.
I avui l'equip ha fet l'últim entrenament abans de viatjar demà a Itàlia, com dèiem, i Flick comença doncs a descartar alguns dels joves, eh?
Sí, avui, a diferència d'ahir, sessió única, ja sense tres jugadors del planter, que aquests dies han format part de la pretemporada del primer equip, tres jugadors que tornen al filial, Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González, tres jugadors que hem anat veient en entrenaments i en l'últim partit que el Barça va jugar, per exemple, contra el Birmingham. Queden de moment, per tant, 14 jugadors del filial i del juvenil, que són els que viatjaran demà a Itàlia, juntament amb els disponibles del primer equip, per jugar aquest triangular, insistim, a les 9 i a les 10 contra el Nottingham i contra l'Udinese.
Àlex González, Marta, va fer una bona pretemporada amb un gol i una assistència, no recordo contra el rival que va ser. Contra l'Europa,
sí,
correcte. En el primer partit de pretemporada, el partit de porta tancada. Ho va fer bé l'Àlex González? Sembla que Flick encara no l'acaba de veure, però per formar part del primer equip.
Clar, és que també són molts joves, i Flick també ha de decidir quin prioritza quedar-se ell en dinàmica de primer equip, qui pot ajudar més al Barça B, al Barça Atlètic. A veure, és un jugador que pot tenir molta progressió, però que és veritat que encara està una miqueta verd. De totes maneres, si algú pot treure màxim suc a aquests jugadors és Flick, tal i com ens ha demostrat amb altres situacions. El que està clar és que l'entrenador del Barça, i ja ho ha dit ell, està encantat amb els jugadors joves, i no, des de dintre diuen que ell ho comenta, no? Com pot ser que segueixin pujant jugadors de tanta qualitat i de tant nivell, no? I això és una cosa, és una de les coses que l'ha sorprès del conjunt blaugrana.
Laura, Flick i la Masia, sembla que de moment aquests tres jugadors baixen, però com deia la Marta, no? Potser avançada la temporada poden tenir la seva oportunitat.
Sí, i ho ha demostrat amb aquestes dues temporades que hem vist Hansi Flick a la banqueta del Barça, aquesta és la tercera, i ha demostrat en els joves que pot comptar amb ells i que, per tant, han d'estar a la White, rendir al màxim, tant els que van als entrenaments com els que estan sempre en dinàmica de filial, perquè ell de tant en tant els va veure en l'estadi al Johan, i per tant sempre també hem recordat algun futbolista de pretemporades que hagués destacat i que per tant encara aquesta temporada potser ens en falta algun. Vam veure Hamza l'altre dia, que ens va agradar moltíssim en aquell primer amistós que vam veure per la televisió. Per tant, encara tinc esperances amb aquest triangular a Udine i al Gampar, que encara veiem algun dels filials del filial o juvenils que s'ha quedat, però és cert que han d'estar atents perquè Flick confia en els joves i ho ha demostrat.
Roger, vols alguna cosa més?
Res més.
Quan marxes cap a Udine?
Demà aviat.
A quina hora?
A les 6 del matí l'avió.
Aniràs d'empalmada.
Sí,
avui
sí,
és divendres nit.
Jo ja tiro ja cap a l'aeroport.
Sí, sí. No t'ho creus ni tu. Gràcies, Roger. Ens sentim demà. Seguirem aquest triangular al Club de la Mitjanit. En farem la ressaca amb l'Oriol Rodríguez a partir de les 11. Tanquem la carpeta del Barça masculí i obrim la carpeta del Barça femení. El Barça femení escalfa motors per a la nova temporada. Després de guanyar-ho tot l'any passat, l'ambició torna a ser màxima, aquest cop amb 5 títols en joc. 3 setmanes abans de començar la Lliga, aquests dies farà una estada a Andorra la Vella. Avui ha anat el corresponsal de Catalunya Ràdio al Pirineu, el Joaquim Albalate. Joaquim, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Són els primers passos, Joaquim, d'una nova etapa, al Barça.
Sí, hem pogut veure avui un equip que està encaixant totes les peces amb les jugadores ja consolidades de les últimes temporades, les més joves que agafaran més protagonisme aquest any, i també les noves incorporacions. Per exemple, Martina Fernández, hem parlat amb ella, diu que està encantada de com l'han rebut, del bon ambient al vestidor. Evidentment, ella ja hi havia estat, però diguem-ne que és com nova, diguem-ne. I també s'hi ha sumat, doncs, Caroline, que és flamant fitxatge, que de fet la van presentar ahir mateix. I les seves companyes estan encantades. Per exemple, n'hem parlat amb l'Eva Payor.
Estamos muy, muy contenta para esta jugadora, porque es muy, muy, muy buena y tiene muy, muy, muy mucho calidad y para nosotras es muy bien. Tiene nueva, buena jugadora con mucha calidad.
Un Barça, ho dèiem, que ve de guanyar-ho tot i que vol tornar-hi, Joaquim?
Sí, l'entrenador, el Pere Romeu, hi hem parlat també, ha volgut posar prudència, diu que estem a l'agost, que encara és molt aviat, cal anar pas a pas, tots aquests tòpics, no? Però les jugadores, en tot cas, estan endolladíssimes, tenen moltes ganes ja de competir, d'anar totes, se senten candidates a tot, és el que ens deia la portera Cata Coll.
Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que es veia aquest escut, de com volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, ha anat gent pues sensible, no? Sobretot que anaran com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
I això tot i les baixes.
Sí, perquè recordem que aquest estiu han marxat autèntics tòtems del club, com Alexia Putellas, com Salma, com Mona Batlle, com Mapi León, i la Clàudia Pina, que també hem parlat amb ella, ens deia que se li fa estrany que no hi siguin, evidentment, però que tots són etapes, tots són cicles, que entén que ara tocava doncs tancar aquesta etapa per aquestes jugadores i que els hi desitja el millor del món. Però que ara el que toca és que les que s'han quedat i les que han vingut facin pinya per anar, com dèiem, a totes.
I avui també s'ha parlat de mercat.
Sí, perquè diuen que encara està obert, que no es descarta doncs alguna novetat, alguna nova incorporació més. No és cap secret que el que demana el Pere Romeu és una jugadora que pugui jugar precisament doncs de lateral en qualsevol dels dos costats, que sigui polivalent, però també hi ha plena confiança, diuen des del club, en les jugadores que ara mateix estan a la plantilla i també en les joves que pugen, que de fet n'hi ha unes quantes en aquestes estats de pretemporada d'Andorra la Vella. El que sí que creuen és que aquesta plantilla doncs és una mica curta. Per què? Doncs perquè d'aquí un mes hi ha el Mundial Sub-20 al setembre, i això provocarà unes quantes baixes, algunes jugadores fins i tot claus en l'equip, i el club, per dir-ho d'alguna manera, no estan especialment contents amb aquesta situació que se'ls ve a sobre les properes setmanes.
El dia que s'han conegut les capitanes de l'equip seran Marta, Patri Jarro i Irene Paredes. Són tres capitanes. L'any passat Alexia Putellas doncs era la quarta. En qualsevol cas, Joaquim, no puc deixar de preguntar ara aquesta nota l'esperes, pel teu Deportivo de la Coruña.
Ostres,
que escolta,
ja sabia,
que esteu a primera. Que esteu a primera.
I tant. Home, això és notícia. Jo no sé com no estem obrint cada dia els informatius i els esports amb el mercat que estem fent, que a més és espectacular.
Estàs il·lusionat o què? Amb Aubameyang a la davantera.
Aubameyang, la veritat, jo aquesta no l'he vist venir, jo crec que ningú l'ha vist venir aquesta, Aubameyang, ostres, espero que ens doni moltes tardes i moltes nits d'alegria. I fora d'Aubameyang, evidentment, que sigui Guillermo Mais, que no és tan bo, és un avís a tots els equips del món, no és tan bo, no cal que el busqueu ni que el fitxeu, està bé on està a casa nostra, i tota la resta de jugadors que tenim, que déu-n'hi-do, estem fent una bona plantilla i a veure si ens serveix per mantenir-nos i per arribar al màxim amunt possible.
Doncs mira, el Joaquim Albalate, corresponsal de Catalunya Ràdio El Pirineu i analista del Deportivo de la Coruña, Si en voleu un, aquí tenim el Joaquim. Gràcies, Joaquim!
Una abraçada, companys, vagi bé.
A veure, Marta, Laura, coneixeu perfectament el Barça femení, nova etapa. Avui s'han conegut les capitanes, seran Marta Paredes i Patri. Aquesta nova etapa de l'equip de Pere Romeu, sense Alexia Putella, sense Ona Batlle, sense Salma. Marta, tu què n'esperes del nou projecte de Pere Romeu? Que, escolta, a Europa suposo que ara, si ha de venir algun moment de dubte, serà aquesta temporada.
Sí, totalment. Òbviament, a la Lliga Espanyola segueix tenint una plantilla molt superior a la resta d'equips, si més no. És veritat que ha baixat la qualitat en aquest sentit, perquè s'han anat jugadores, per mi, claus, per molt que hi hagi gent que ho vulgui matitzar, per mi, jugadores importants. L'Alexia era una peça clau, la Mapi León era una peça clau, i l'Ona, per mi, era la peça més clau d'aquestes tres, perquè és una posició que el Barça va molt coix. I és una de les jugadores que millor temporada va fer la temporada passada. Més d'allà, per mi, és un Barça ara mateix en una espècie de reconstrucció. No vull dir-ho exageradament, però sí que és una espècie de reconstrucció perquè té moltes jugadores joves. La plantilla l'any passat era curta i aquest any jo crec que encara és més curta, perquè és veritat que aquestes jugadores joves fins ara t'han donat rendiment i t'han sortit bé, però això pot passar aquesta temporada que no sigui així. Jo sé que Pere Romeu és un entrenador que ajuda molt a aquestes joves, que la Patri Jarro, la Irene, la Mapi i la Mapi, la Torrejón, són jugadores que ajuden molt a aquestes joves, però han de donar un pas endavant a altres jugadores importants, havent marxat jugadores claus. Jo vull veure, i a mi ara parlàveu de les capitanes, l'any passat n'hi havien quatre, jo aquest any esperava també quatre. No sé si és algun recadet alguna jugadora o si és alguna manera de marcar certes situacions dintre del vestidor, però a mi que no hi sigui Aitana, per mi és alguna cosa que és, no sé què pensarà la nostra companya, però per mi és significatiu i em dona que pensar.
Laura, ara et pregunto pel mercat, però mira, estiro el fil de la Marta. Tothom espera que en algun moment Aitana entri al conjunt de capitanes, de moment no ho ha fet, i escolta, algú podria pensar, si no ho ha fet aquest any, doncs ja no ho farà mai, com aquell qui diu, no?
Home, a mi m'ha sorprès perquè no estava el cas que avui s'haguessin escollit les capitanes d'aquesta temporada que ara començarà, i m'ha sorprès que hagin quedat amb tres. Se n'ha anat una, que és Alexia, però no n'han posat una altra. I Aitana, bon matí, com diu la Marta, sorprèn moltíssim que ara mateix no sigui entre la terna de capitanes o entre les quatre capitanes que hi pugui haver en el Barça. Home, una jugadora que t'ha guanyat tres pilotes d'or, sorprèn. A veure, sempre s'havia parlat de la relació que hi havia entre Alexia i Aitana, no? Però més enllà del terreny de joc, al terreny de joc hi veiem una entesa. Per tant, no s'acaba d'entendre que Aitana Bonmatí, una de les líders, una referent a nivell mundial, no sigui entre les capitanes del Barça. Ja no et dic la primera, però com a mínim que estigui allà. És molt sorprenent, molt.
Laura, el mercat de fitxatges del Barça té un nom que és el fitxatge més car de la història de la secció, que era Caroline Nicolli, una jugadora que ve per fer gols, diuen que ve a fer de Salma. Creus que farà oblidar les baixes d'Alexia, de Mapi, de la mateixa Salma i d'Ona, sabent que juguen en posicions diferents, però creus que Nicolli ve per ser important?
Sí, ve per ser important. A veure, és el fitxatge històric més car de la història del Barça femení. A Salma, jo ja et dic que no la trobarem a faltar, perquè no la trobarem a faltar. Caroline, si juga, evidentment, la farà oblidar de seguida, però jo estic preocupada perquè, ostres, és que a la defensa se t'han anat dues jugadores titularíssimes com Mapi León, que era una senyora central, i Ona Batlle, que per mi és la millor lateral dret que hi pot haver també en el món. I al mig del camp, què dir d'Alexia Putellas? Per mi són, de les quatre baixes, tres baixes importantíssimes, aquestes que he dit últimes. A Salma, jo crec que se la pot substituir. És cert que va marcar dos gols a la final de la Champions, però això tampoc li valia per demanar 1 milió d'euros en els clubs on ho demanava, com el Barça. Per tant, a mi em preocupa molt aquest relleu que es pugui fer. És veritat que a les competicions com la Copa, la Supercopa i a la Lliga, el Barça és superior amb les joves jugadores, ja ho van demostrar la temporada passada, quan, per exemple, si jugaven la majoria de partits de Lliga amb Carla Julià a lateral, però després quan venia la Champions ja posava Esmei Brooks. Per tant, a la Lliga, a la Copa, a la Supercopa, cap problema, però sí que veurem el nivell real del Barça a la Champions quan avancem rondes, perquè també el que és la lligueta inicial, també hi ha equips fluixos, podem dir, però a partir de quarts, semifinals, ja és una altra història. Hi ha els equips potents, els equips consagrats, i aquí és on podem veure el nivell real del Barça.
A veure, Marta, Caroline Nicolli, què et diu el nas? Bona flaire?
Sí, jo espero que sí. És una jugadora, jo he jugat contra ella. I
ah, mira, com era?
Bueno, molt explosiva, però també era en el seu moment molt irregular, i a mi la gent que treballava en aquell moment amb ella sempre m'havien dit que era una jugadora en certs moments difícil de portar, perquè era com, no sé com dir-ho, com que li costava, no?, posar-se en la feina, com que
com
era
el
més
tòpic del brasiler,
sí,
Nica Gandú?
Sí, correcte.
Ho he dit jo i ho voldria
dir
tu, però ho dic
correcte.
Jo.
No sabia com dir-ho i ho has definit a la perfecció. Però és veritat que jo fa temps que li vaig perdre la pista en aquest sentit. Clar, la gent que treballava amb ella, que jo coneixia i va deixar de treballar-hi, va marxar fora ella a l'estranger, i en aquest període de temps fins que ha tornat, jo no sé si ha evolucionat o no. Jo entenc que és una jugadora molt més madura, entenc una jugadora que vol aprofitar aquesta oportunitat, com va dir ahir, que és un somni per ella, que un club així s'hagi fixat amb ella, i entenc que vol ser titular. Llavors m'espero una Caroline pues això, molt més madura, molt més treballadora i molt més centrada en el que s'ha d'estar, perquè realment el Barça és una peça que, si funciona, la necessitarà molt.
Molt bé, doncs a 2 minuts per sobre de les 8 del vespre, acomiado la Laura Brugués i la Marta Corredera, que han vingut a fer tertúlia avui el divendres 7 d'agost del 26. Us espero la setmana que ve.
Gràcies.
Un plaer, gràcies.
Ens actualitzem. Marc Güell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També estàs patint, tu, ara?
Molt.
Abans d'entrar a la teva zona de confort, que són els informatius, ara dius, aquest tio què em preguntarà?
Pateixo pel temps, per les pluges.
Pel temps, sí. Va, ràpida, te la faig ràpida. Avui hem començat el programa recordant Samuel Eto'o. Què recordes tu de Samuel Eto'o?
Doncs, en fi, alguna transmissió esportiva, eh?
Algun gol, eh?
Algun gol, sí.
Aquell gol contra el Madrid, te'n recordes? Aquell gol.
Aquell concret, eh?
No, Samuelito, un gran jugador.
I el seu pas per Mallorca, també.
També. Mira, veus com en saps més el que vols reconèixer?
Què et penses?
No, si el que t'infravalores ets tu, Marc. En saps molt més de futbol del que et penses. Va, per on passarà mateix l'actualitat informativa?
Doncs mira, estem pendents del cel perquè aquesta tarda el Servei Meteorològic de Catalunya ha més un avís per temps violent aquest vespre en diverses comarques. Per tant, el que millor podem fer és connectar amb en Néstor Gómez per saber com tenim aquestes pluges. Néstor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs tempestes molt actives a l'àrea del Berguedà, també del Lluçanès, Mollanès, el Vallès, tocant pràcticament a la selva, i aquestes tempestes tenen direcció cap al Maresme, on plourà d'aquí a molt poquet i a més ho pot fer amb ganes. Tot això amb una tarda que deixa pedregades novament a la Cerdanya, al Ripollès, a punts d'Osona, que ha arribat a la mida dels 3, 4 i 5 centímetres. I pel que fa a la precipitació, pluges que han arribat en alguns casos a superar clarament la xifra dels 30 graus. Val a dir que aquestes tempestes tenen de vida unes quantes hores, és a dir, poden arribar fins a primera hora de la nit com a màxim. Després es dissiparan i arribarem a un cap de setmana que tindrà dues cares, matins de sol i de nou a la tarda caldrà estar pendents del temps, sobretot al Pirineu.
Gràcies, Néstor. Ho ampliarem a partir de dos quarts de nou, unes pluges que també han provocat alguns problemes de mobilitat. Això sí, res a veure amb ahir, però sí que, per exemple, entre la Garrotxa i Osona hi ha hagut algunes complicacions. Comprovem-ho, equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
Bona tarda. Unes complicacions que ara ja s'han resseplet, s'han endreçat, perquè s'ha reobert la circulació de la C37, al túnel de Bracons per una calamarsada. Millora en general la situació de la circulació a la xarxa viària. A la P7, per exemple, només hi ha circulació intensa a Sant Celoni en sentit sud i també intensitat en sentit nord. Però els punts de retencions més destacats els situem a aquesta hora a la Ronda de Dalt. Les obres que s'hi fan tallen un carril en cada sentit. Hi ha retencions a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i entre Mundet i Vallcarca en sentit Llobregat. A més, a la C12 a Móra la Nova i es dona pas alternatiu per un accident que hi ha hagut. Hi ha circulació també intensa a la C35 a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65 cap a la costa. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
Gràcies, Carmina. I avui, evidentment, també al Catalunya Vespre ens fixarem en aquesta crisi entre Espanya i Itàlia que va creixent. Itàlia ja ha dit que no pensa acceptar cap ultimàtum d'Espanya i, per tant, això vol dir que mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya almenys fins al 15 d'agost.
Doncs tot això i molt més, sempre molt més, a dos de nou amb el Marc Güell al Catalunya Vespre. Gràcies, Marc.
Bona tarda.
Pop-up Vespre.
A veure, Damià Aguilar, què hem fet fins ara al Tot Costa, que podran recuperar els oients d'aquí a breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
Home, el tema en majúscules. Rodri, el Barça i el City que negocien. De moment, el primer tret que no ha assolit l'objectiu era 45 milions més variables, però el que estem dient al Tot Costa és que el Barça és optimista perquè el jugador vol venir. Hem entrevistat el Carles Planchard, que va ser assistent de Pep Guardiola al City. Ha dit que està molt content de sentir que Rodri pot anar al Barça perquè diu que li hagués costat molt veure'l vestit de blanc. Acabes d'acomiadar les nostres dues comentaristes d'avui. La Laura Brugués ha dit que el fitxatge de Rodri fa molta il·lusió.
Sí.
I ha dit també que el primer clàssic al Barça l'ha guanyat als despatxos. I la Marta diu que segueix preocupada pel tema del davanter al Futbol Club Barcelona, per dir una cosa diferent. I ha entrat des de Madrid el David Sánchez.
Sí, home.
Per explicar-nos com d'empipats són a la capital espanyola per aquest regal del cel als blaugranes. Ha dit, la tristor del madridisme és molt important i no s'entén la gestió de Florentino Pérez en aquest cas. El David Sánchez diu que el fet que Rodri anés a la candidatura de Riquelme, aquell que es va enfrontar a les últimes eleccions a Florentino, ha fet que Florentino Pérez no fes prou, diu, quan el 99% del madridisme demanava fitxar Rodri. I a partir d'ara, doncs, més futbol, segurament, amb el Girona-Sabadell,
sí,
amb les connexions amb en Solà i també, doncs, el poliesportiu amb MotoGP i el Tour femení.
Ah, ara farem una petita pausa, molt, molt curta, però la gent que estigui veient el programa per televisió per Esport 3 haurà vist una cosa del look del Damià, i ara l'expliquem per la gent de la ràdio i vull que l'expliquis, Damià. Vas amb dos auriculars. Vas, un auricular d'aquests de botó dins de l'orella i a sobre un auricular d'aquests grans de ràdio per sobre.
Porto l'auricular de...
Pots explicar per què ho fas, això?
Del telèfon, perquè estic esperant que arribi alguna declaració, que pugui editar algun tall de veu i que pugui sonar en aquest programa abans de dos quarts de nou del vespre.
És que ho dic perquè la gent que ho vegi per televisió dirà que aquest tio és boig, i sí, però no per portar dos auriculars, sinó per altres coses.
I és una mica molest i tot, eh?
Doncs mira, ho hem explicat. Va, fem una pausa molt curta i de seguida tornem per rematar el programa, com deia el Damià, amb Tour de França femení i amb MotoGP.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
El Barça es posa en marxa.
Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest. L'estiu
és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels
meus ulls. Som 3Cat.
L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires
i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tenia una cançó gravada.
Tot costa. Una balada
que no és balada. I abans del tour i del motor, passem un altre cop pel futbol, passem per Vilablareix, Eduard Solà, bona tarda de nou, tenim en marxa ja la recta final d'aquest partit amistós entre el Girona i el Sabadell.
Sí, últim quart d'hora, guanya el Girona per 2-1, recordem que la primera meitat ha marcat Justin, ha fet l'1-0, en el Sabadell li han anul·lat un gol, ha començat millor el Girona, ha acabat millor el Sabadell a la primera meitat, a la segona tot just començar, Genar ha fet el gol de l'empat i ara fa una estona, Benat de penal, després d'un penal clar que li han fet a Minso amb una entrada de Joel Priego, ha fet el segon gol l'equip del Girona. Últim quart d'hora d'aquest partit a porta tancada, deixat ara de ploure, el cel està completament tapat i s'hauria d'acabar aviat perquè com que no hi ha llum aquí podrien quedar les fosques.
Molt bé, esperem que no passi això. A veure, Solà, més enllà d'aquest partit, busquem el final, però ens aturem una mica en l'ecosistema del Girona i també del Sabadell. Comencem pel Girona. Fem una mica F5, Solà, del mercat de fitxatges del Girona, perquè sóc jo o està una mica aturat tot plegat?
Tot plegat està una mica aturat, no només el Girona, sinó diversos equips. El Mundial ha aturat moltes coses i el Girona el que està fent és esperar que surtin els jugadors que en principi haurien de sortir per fer lloc en els que han d'arribar. És a dir, jugadors com ara Sigankov, com ara Esprilla, com ara Unagi, han de marxar perquè són jugadors que tenen cartell i, evidentment, no seran aquí la pròxima temporada, però, va, esclar, abans que marxin aquests, doncs no en poden arribar d'altres perquè el Girona, fins i tot, no ha pogut inscriure els nous fitxatges, com és el cas d'Izan González i de Pixur, dos dels seus jugadors que ha fitxat de cara a la pròxima temporada, doncs no els ha pogut inscriure i tot fa pensar que hi podrien haver problemes si no marxen jugadors que han de marxar de cara a les primeres jornades de Lliga.
És a dir, interpreto Solà, que és allò del tren o del metro, eh? Abans sí. d'entrar deixin sortir. Exacte. I hi haurà una revolució forta a la plantilla del Girona, no?
Hi hauria d'haver, perquè aquests jugadors que t'he explicat doncs haurien de sortir. Veurem si, per exemple, com és el cas d'Arnau, també acaba sortint perquè té ofertes de diversos equips, però és un cas diferent. Amb Arnau sí que s'hi compta, el que passa que és evident que a segona divisió hi haurà jugadors que no hi voldran estar. Veurem què és el que acaba passant amb Ivan Martín o d'altres jugadors que possiblement no seran aquí la pròxima temporada. El Girona està intentant que d'altres com ara Fran Beltran o Benat sí que es quedin aquí i que haurien de ser els pals de paller de la pròxima temporada.
Amb primeres setmanes de Quique Álvarez com a entrenador, tu Solà estàs al tanto del dia a dia del Girona. Com ha caigut Quique Álvarez al vestidor del primer equip del Girona?
Bé, és un entrenador que ja coneixia sobretot molts jugadors, perquè la temporada passada estava al filial, jugadors que estan fent la pretemporada, com és el cas d'Antal, com és el cas de Minso i Justin, aquests dos estaven cedits a l'Andorra, però també havien estat al filial amb Quique Álvarez fa dues temporades, per tant és un entrenador de club que està fent bé les coses, fa dues temporades va pujar l'equip del filial de tercera segona federació i per tant és un entrenador que ja coneix la casa, té com a segon entrenador Òscar Álvarez, que havia el seu germà que havia jugat aquí al Girona i per tant en principi hi ha satisfacció. Un dels que arribarà, deixi-m'ho dir, que el Girona gairebé té tancat és aquest central del filial de l'Atlètic Madrid que està fent la pretemporada amb el primer equip a les ordres de Simeone, Dani Martínez, que en principi ha d'arribar per reforçar una parcel·la a la línia defensiva de centrals on ara mateix del primer equip només hi ha Francesc i David López.
Molt bé, doncs ara pregunto pel Sabadell, Solà, però abans una última del Girona. Amb això que m'has explicat, en qualsevol cas, objectiu de la temporada que ve, o de la temporada que ha començat d'aquí a pocs dies, l'objectiu és l'ascens, no?
Sí, és evident. Aquí només es pensa en l'ascens, aviam si poden tornar i que no passi com l'anterior vegada que van baixar el 2019, que van haver d'esperar tres temporades a pujar a primera divisió amb aquells dos play-off contra l'Elx i el Rayo Vallecano que tan mal va fer abans de l'arribada de Mitchell i aquella sense a tenir a fer el 2022. Per tant, tot el que no sigui pujar a primera divisió no faria complir les expectatives.
Doncs el Girona que busca l'ascens i qui busca la permanència és el Sabadell, Solà, el rival d'avui del Girona, el projecte de Ferran Costa, que escolta, dos ascensos en dos anys, i Ferran Costa lidera aquest equip que doncs, també amb algun mercat de fitxatges, amb algun moviment del mercat de fitxatges interessant, però que també doncs, conserva jugadors de l'etapa de primera federació. Això és un hàndicap Sud-amèrica, perquè són jugadors que no coneixen la categoria, molts d'ells, però això sí, té un vestidor més cohesionat.
Sí, mira, per exemple, l'últim fitxatge, el davanter rus Obolski, ni tan sols ha entrat a la convocatòria, sí que l'hem vist entrenant-se abans de començar el partit, i avui el que ha disputat els seus primers minuts com a nou jugador del Sabadell és Edgar González, aquest central que també havia jugat al mig del camp, ex del Betis, que ha arribat cedit aquesta setmana per part de l'Almeria, que ha estat titular i ha tingut els primers minuts. El Sabadell ha fitxat 11 jugadors de cara a aquesta pròxima temporada, i és evident que el seu objectiu, com al contrari de tot el que dèiem al Girona, de ser la permanència. Si encara hi poden haver-hi alguns retocs, però sí que més o menys la plantilla del Sabadell està gairebé configurada de cara a la temporada que ve.
Molt bé, doncs minut i resultat a Vilablareix.
34, gairebé 35 de la segona meitat, 10 minuts per arribar al final, Girona 2, Sabadell 1.
Doncs vinga, si podem explicar el final al tot costa, l'expliquem i tornem a connectar amb l'Eduard Solà. Gràcies, Solà!
I ara...
Un minut i arribarem a un quart de nou del vespre. Parlem de ciclisme, perquè la ciclista polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení després d'adjudicar-se la setena etapa de la prova i exhibir-se en l'ascensió final al Mont Ventoux. Ha estat també una gran etapa per la catalana Paula Blasi. Anem fins allà. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Tour. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Escolta, l'etapa d'avui ha valgut molt la pena, eh?
Mira, t'anava a dir, ho has resumit a la perfecció. Adéu, bona tarda, perquè realment ha estat això, eh? Dos noms propis, el de Kasia Nevyadoma i el de Paula Blasi. Et diria que, i a veure, estic generalitzant moltíssim i abarcant moltes actuacions, però el que ha fet avui Kasia Nevyadoma, per mi, si no és la millor o l'exhibició més destacada d'una ciclista al calendari femení que jo recordi, poc li falta, perquè ha atacat a 9 quilòmetres i mig per coronar el Mont Ventoux en un dia realment complicat, a l'últim tram, sobretot quan ja es perdia la vegetació, el vent picava molt de cara, és a dir, que anant en solitari costava moltíssim. Ella ha anat incrementant la diferència, estava a 1 minut i 17 de Marlene Reuser a la general, els ha jugat aquesta diferència tant a Reuser com a Demi Vollering, les dues primeres de la general, ella era la tercera i al final de l'etapa s'ha situat líder. El que ha fet avui Nevyadoma realment ha estat espectacular, eh? Etapa i lideratge, és el nou mallot groc amb 15 segons ara respecte de Demi Vollering, és a dir, que ens queden dues etapes apassionants, i per altra banda el que destacaves també, l'actuació de la Paula Blasi, cinquena de l'etapa, a punt de ser quarta, treballant moltíssim per Elisa Longo Borghini. El que ha fet avui la Paula, per mi també és una de les millors etapes que li recordo mai, sense guanyar, sinó treballant en equip, demostrant una força descomunal i també guardant aquell foradet per lluir-se ella mateixa, i recupera tres posicions a la general. Era desena, ara situa setena. Per tant, dos grans noms propis al dia d'avui.
Ara et preguntaré per la general, pel que pot passar en aquestes dues etapes que resten en aquesta ronda francesa, Isaac, però deixa'm aturar-me amb la Paula Blasi, que, escolta, no havia començat del tot bé, avui ho ha fet una miqueta millor. Està remuntant, la Paula?
Mira, et diria que va començar bé, que després va passar aquest sotrac que deies tu, un parell de dies que se li va escapar una mica la cursa, se li va descontrolar fins i tot. M'atreviria a dir que emocionalment el Tour de França li ha passat factura per l'enorme pressió, també referent al seu futur, referent al seu rol dins l'equip, en un UAE potent amb diferents líders, però ara s'ha tornat a trobar. Jo avui crec que ha gaudit de l'etapa, avui la cara li ha canviat, avui tenia un grup d'amics, de companys, de familiars que l'animaven, avui era una altra Paula Blasi, aquesta Paula tan alegre que acostumem a veure.
Jo t'ho he de preguntar, Isaac, perquè ets l'especialista de ciclisme en aquesta casa. Les males llengües diuen que l'equip no ha cuidat massa la Paula en aquesta edició del Tour, perquè la Paula marxarà de l'equip i llavors no volen cuidar algú que marxarà. Això és així?
Jo el matisaria moltíssim, eh? Això no m'atreveixo a negar-ho en rotunditat. Sí que és cert que hi ha alguns sectors del periodisme d'alguns països que han alimentat aquest relat, però aprofitant algunes declaracions tretes de context. Tampoc et diria que la Paula és la nena mimada com podria ser després d'haver guanyat una Vuelta, per exemple. És cert que en aquest sentit la Paula li queda escola per fer, i això jo crec que l'UAE, pensant en el seu futur, li està fent fer aquestes classes extra. I sí que és cert que ha hagut de suportar una pressió excessiva, però crec que l'equip no ha estat tan dur com es pot fer creure des d'alguns sectors.
també et dic que, buah, que si l'haguessin volgut mimar una miqueta més, doncs probablement també hi havia espai per mimar-la una mica més.
Molt bé. Doncs ara et pregunto per com anirà la recta final del Tour. Queden dues etapes, però abans, Isaac, has pogut parlar amb la Paula, eh?
Sí, conversa just a dalt del Mont Ventoux, a l'acabar-se l'etapa, amb molt vent ja en aquells moments, però com et deia una Paula, amb una cara molt més feliç.
Paula, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tens el Ventoux a la butxaca, quin tros d'etapa avui?
Quin tros de vent, jo diria.
Però també,
sí.
També.
Fuà, sí, sí, ha fet molt vent, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor, perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes.
Quina valoració fas? Has treballat per l'Elisa, ella ha estat davant, tu has guanyat 3 posicions a la general, 5ª de l'etapa, sempre a prop de les millors, contenta?
Sí, 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 jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
Escolta, ja tocaran les valoracions, però aquest any has fet Tourmalet, Angliru i Ventoux. Amb què et quedes?
Amb Ventoux segur que no, perquè el vent a mi no m'agrada gens. Jo crec que... Pues, uf, és que no sabria dir... És que l'Angliru vaig patir molt, molt més que avui, així que... Potser Tourmalet, que com que vaig guanyar, mira, això que t'emportes.
Hola, felicitats.
Merci.
La Paula Blas, Isaac, que no perd l'alegria, eh? És un goig sentir-la, perquè té aquesta espontaneïtat amb els mitjans, que esperem que no la perdi.
No, però també et diré que aquests últims 2 dies li costava, trobar moments d'alegria. Sí, ahir vaig estar amb ella al final de l'etapa i vaig veure una Paula superada, però en canvi s'ha recuperat ràpid. Això també diu molt a favor d'ella, 23 anys, i passar pàgina o aconseguir passar pàgina de manera tan ràpid, doncs també aquí demostra que hi ha fusta de ciclista top.
També podem sentir la Mireia Benito, Isaac, que parla la Mireia de l'etapa d'avui al Molt Ventoux.
És dura de per si, no és una pujada que sobretot la part de baix es fa molt i molt dura perquè realment els percentatges són alts i llavors quan arribes a la part de dalt que esperes tenir una mica de descans però just a les últimes curves ja estava un vent molt fort de cara i la veritat és que s'haurà fet molt dur sobretot per davant, jo al final ja havia fet la feina, llavors he pogut anar una mica més tranquil·la i disfrutant d'un públic brutal, ha sigut increïble.
La mateixa Mireia ens explica que es troba una miqueta millor.
Avui més bé, la veritat. Ja començo a donar-li també una mica la volta. Al final, les preparacions sempre són molt exigents, no? Vam estar en altura 3 setmanes i quan tornes d'altura no saps exactament com reaccionarà el teu cos. Llavors és sempre una mica una incògnita, no? Pots tenir uns primers dies brutals i que després et trobis una mica pitjor, o en el meu cas, els primers dies m'he trobat pitjor i ara sembla que m'estic trobant cada vegada més bé i bé, doncs això ens vindrà molt bé per aquestes pròximes últimes 2 etapes.
Què en podem dir, Isaac, de la participació de la Mireia Benito?
Que està assumint el seu rol de gregària, que ella a més li agrada, lluny dels titulars dels focus i de posicions preferents, i en aquest sentit, tot i passar-ho malament, com deia ella, ho està fent fantàsticament. Avui, fixa't, s'ha deixat anar el primer metre de l'ascensió al Ventoux, però és que anteriorment havia fet una feina d'aproximació de la Kim LeCour i de la Urska Žigar, com ens explicava ara ella, que és aquesta feina fosca, però que té molt valor dins l'equip i jo crec que en aquest sentit està fent molt bona feina.
I ara sí, preguntar-te, Isaac, per què hem d'esperar del desenllaç de la prova, qui s'endú el Tour femení?
Bona pregunta. Kasia Viadoma, líder, i Demi Vollering, segona a 15 segons, tenen comptes pendents. Fa 2 anys va guanyar el Tour Viadoma amb només 4 segons de marge sobre Vollering, la diferència més curta de la història en totes les categories. Jo crec que Viadoma, amb el que ha fet avui, s'ho mereix. Una altra cosa és qui ho aconseguirà. Sobretot l'última etapa, amb 4 ascensions al Coll d'Ese, Nissa, serà decisiva.
Molt bé. Doncs, Isaac, fins aquí la vessant esportiva d'aquest Tour de França. Sempre saps que m'agrada preguntar-te per la vessant social, perquè, si no m'equivoco, aquesta és la 5ª edició del Tour femení en l'era moderna, no? Des del 22 fins al 26.
Sí.
Tu suposo que hi has anat més d'una. Com has copsat? Quina impressió et dona socialment aquest Tour femení? Hi ha impacte social?
És el meu tercer Tour femení de 5. Fa uns dies sortien unes enquestes o uns resultats del consum televisiu a França. Era espectacular els milions d'espectadors que seguien el Tour de França femení. Jo crec que està creixent de manera ràpida, exponencial però ràpida, i els aficionats que es troben a les carreteres, l'organització, la solidesa en solitari, perquè el primer Tour va néixer una miqueta de la mà del Tour masculí, l'últim dia del Tour masculí a París, allà va començar el femení, però ara el femení va tot sol i jo crec que està plenament consolidat. Les pròpies corredores reconeixen que, malgrat que el Giro és històricament la gran cursa per etapes en el calendari femení, el Tour ja l'ha avançat de manera claríssima.
Molt bé, doncs el desenllaç del Tour de França femení a Catalunya Ràdio amb l'Isaac Vilalta, enviat especial. Resoldrem aquesta incògnita de qui s'endú aquesta prova al Club de la Mitjanit de dissabte i de diumenge amb l'Oriol Rodríguez. Isaac Vilalta, moltes gràcies. Fins la propera.
Una abraçada.
Tot costa.
8 minuts, 7 minuts ja gairebé i arribarem a 8:45 del vespre. Parlem de motor, Damià, perquè Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2, el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El campió i el subcampió han superat el primer tall, però no se situen encara al grup de favorits.
A Silverstone la temperatura era ideal avui, 24 ambientals i 45 a l'asfalt. Això ha permès que els 8 primers de la classificació del Practice hagin rebaixat l'anterior rècord absolut de la pista. El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi, un pilot que fa 3 setmanes va ser intervingut per fractura de clavícula, pilota una Aprilia. Els 4 pilots Aprilia són al top 5. Ducati també hi és, però s'han vist sorpresos per aquesta velocitat de les Aprilia, o potser no haurien de sentir-se sorpresos perquè la moto d'Anuale a Anglaterra normalment vola. En qualsevol cas, Marc Márquez, 6a posició, Àlex Márquez, 7a, han passat el tall a 7 dècimes de Bezzecchi. Recordeu que Bezzecchi és aquell pilot que a començament de temporada va sumar 3 victòries seguides i pensàvem que podria ser campió i que fa 4 diumenges que no suma ni un sol punt. Els 10 que passen directament a la Q2 són, per aquest ordre, Bezzecchi, Raúl Fernández i Gian Antonio, Jorge Martina i Ogura, Marc Márquez, Àlex Márquez, Mir, Miller i Acosta. Hauran de fer repesca, entre altres, Alex Rins, Pol Espargaró, Bastianini i Pecco Bagnaia. Demà, quan faltin 10 minuts per la 1 del migdia, repesca i tot seguit la classificació, i a les 5 de la tarda la cursa d'esprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I diumenge també fem la cursa en horari normal, 2 del migdia.
Ara parlem de la IndyCar, Damià, però aprofundim una mica en MotoGP. És un circuit propici per Marc Márquez?
És un circuit en el qual Marc Márquez té pols, podis i una victòria del 2014, però és una victòria antiga. Ara, amb la Ducati, ja ha pujat al podi. Avui hi ha hagut un moment de la classificació que, a més, estàvem a la redacció, ens hem sorprès. Marc Márquez es posava primer amb rècord de pista, però és que després li han passat al davant 6 tios més. Ell ha dit que ha vingut aquí potser a la defensiva. De moment ha fet un primer dia a la defensiva, però recordeu que abans de les vacances es va dedicar sobretot els divendres en el que ell va definir com moda eco, i després el dissabte passava a l'atac. Si aquest dissabte es veu fort per intentar lluitar per la pole position, per què no? També jo també parlaria aquí d'Àlex Márquez, perquè Àlex Márquez és un pilot que té més èxits en aquest circuit en dates més pròximes, com són 2 curses sprint, i a més jo crec que després d'aquell accident que va tenir Àlex Márquez a Barcelona, que va haver de passar pel quiròfan, doncs ja comença a ser moment perquè Àlex Márquez comenci doncs a tornar regularment a pujar al podi, sigui dissabte, sigui diumenge.
Doncs aquestes curses, com dèiem, demà l'horari canvia, quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda, la cursa sprint a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb el Damià Aguilar, i la cursa llarga, la de Gran Premi, el diumenge, horari habitual, quan faltin 15 minuts per les 2 del migdia, horari habitual. Ara sí, parlem de la IndyCar, Damià, dels Estats Units, aquest cap de setmana, sobre el període decisiu. Recordem que tenim una gran figura de l'automobilisme català, que és l'Àlex Palou.
Sí, perquè a més són 6 curses en 5 caps de setmana, començant per Portland aquest cap de setmana. El campió i líder Àlex Palou afronta aquesta cursa amb un marge de 83 punts sobre els seus perseguidors a la classificació general. El vallesà busca el seu quart campionat consecutiu, que seria el 5è en 6 anys. De les 6 curses que queden, 2 es disputaran en circuits permanents, com són Portland, com és Portland. Àlex Palou ja ha guanyat 2 vegades en el passat i precisament el 2025 s'hi va proclamar campió pujant al podi. La cursa de diumenge es disputa a les 10 del vespre, hora de Catalunya.
Àlex Palou, un esportista que l'hem entrevistat alguna vegada a Catalunya Ràdio, i diu que no li sap greu doncs no tenir el reconeixement que té als Estats Units, no tenir-lo a Catalunya. Realment és una figura que ens queda lluny, però allà és un tòtem de l'automoció, als Estats Units.
Sí, el que passa és que els esports del motor als Estats Units no tenen la dimensió que tenen segurament a Europa, no? Són molt importants, belluguen moltíssima gent, sigui la NASCAR, sigui la IndyCar, però estan a anys llum del que pugui ser la NFL o segurament la NBA.
De seguida rematem el programa, però me'n torno cap a Vilablareix. Solà, s'acaba o no s'acaba el partit? Perquè, escolta, veig que cau el sol, a veure si quedareu sense llum aquí.
No, és a punt d'acabar, som al minut 48, acaba d'empatar el Sabadell amb temps afegit i, per tant, el partit és a punt d'acabar-se. Res, som al minut 48, si dones pas d'aquí... Res, un minutet, segurament et podria donar.
No, no, mira, et mantinc en antena fins al final, sí, Solà, i vull que m'expliquis quins jugadors t'han agradat de Girona i de Sabadell.
Doncs mira, el Sabadell, com sempre, avorria, només el camp, ha fet molt bon partit, i per part del Girona, a mi el que em continua agradant és aquest jugador mig del camp, fitxat del Granada, que Ethan. És un jugador de Blanes, Ethan González, que és un jugador que té molt i molt de terreny, que cobra molt i molt de terreny i que, per tant, és un jugador força destacat. També et puc destacar que... Mira, final del partit. Veus? Te n'has donat compte. Encara una última cosa. David López expulsat. Per tant, el Girona ha acabat el partit amb 10 jugadors. La primera per protestar, la segona per desplaçar la pilota. Girona 2, Sabadell 2. Demà el Girona jugarà al camp del Nàstic. En partit amistós, el Sabadell jugarà diumenge al camp de l'Olot.
Doncs a les reaccions a aquest partit, els blocs informatius de Catalunya de 3Cat Info, a l'Eduard Solà, que el deixem treballar a la zona de vestidors. Gràcies, Solà!
Adeu!
Vinga, Damià, rematem el programa. Tenim alguna coseta més a explicar abans d'acabar.
Bé, sí, aviam, estàvem repassant aquest Girona 2-Sabadell 2 amb l'expulsió final de David López, com ens explicava el nostre company Eduard Solà. Hi ha hagut un altre partit també amistós que ja ha finalitzat, Òscar 4-Andorra 0. Recordeu que està jugant el Badalona Women contra el Villarreal. Ha començat la segona part fa uns minuts. Aquest partit es juga a Salou. I les noies de Badalona que guanyen per 3-1 amb gols de Mirari, Lorena i Berta. I mentrestant, el president de la FIFA, Gianni Infantino, que cada dia té menys amics, avui és a la Federació de Noruega, que es veu que li demana que plegui. Ell no en fa cas. I ell està de gira d'amics, dels que li queden, no? Assisteix a Cali a la presa de possessió del nou president de Colòmbia, Abelardo de l'Espriella, que és amic de Trump i, per tant, és amic d'Infantino.
Caram, doncs déu-n'hi-do, un tema que obsessiona el Damià Aguilar, les amistats de Gianni Infantino. Bé, és una subsecció del programa, a veure si la podem seguir en algun altre moment. Gràcies, Damià.
Adéu.
Doncs vinga, va, 30 segons i rematem el Tot Costa d'avui, divendres, dia 7 d'agost del 26. La setmana que ve, més i millor, segurament tindrem novetats de Rodri, ja ho sabeu, el tapant, ningú se l'esperava i sembla que arribarà al mig del camp del Barça, i també esperem tenir novetats doncs, de Ferran Torres i de Julián Álvarez, a més de totes les novetats del món de l'esport. A veure, president Joan Laporta, que ha fet aquest moviment, li ha pispat a Rodri al Madrid. Quina opinió li mereix a vostè, senyor Laporta, la ciutat de Manchester?
En Manchester el día empieza antes.
Sí, es verdad.
Aquí empieza más tarde porque es más largo.